L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, una jornada més, és un servidor, Domènec Ramal, qui us dona la benvinguda en este temps d'actualitat. Comencem l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre, el d'avui, dimecres, 9 d'abril. Temps d'actualitat que, com cada dia, encetem avançant el sumari de continguts en titulars. I un temps que avui novament obrirem parlant de qüestions relacionades amb la capital del Montsià, Amposta, on ja han començat les obres de l'estació d'autobusos amb una inversió de més d'1 milió d'euros. La nova estació és una actuació molt reivindicada per la ciutadania. Podria entrar en funcionament a finals d'este mateix 2014. Encara parlant de qüestions relacionades amb el transport, destacarem també que el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, reclama a Renfe que garantisca el servei al territori, tot i les protestes. Parlant de la Generalitat, avui direm també que obrirà 2 cases d'infants a Tortosa i Gandesa. Seran les primeres de la demarcació de Tarragona per en aquest recurs preventiu, adreçat a xiquets i xiquetes d'entre 12 i 18 anys en situació de risc o desemparament, tant ells com les seues famílies. El Consell Comarcal del Baix Ebre inicia el seminari Vull Exportar. I seguint amb propostes formatives i divulgatives, destacarem també que ja es coneix el programa de les terceres jornades d'ocupació i economia d'Alcanar. A Santa Bàrbara, l'Escola de Música celebra les seues pròpies jornades culturals. I a l'Ametlla de Mar, tot és a punt per encetar la 23a edició de la Fira Alternativa, una fira prevista per al proper cap de setmana amb la participació d'una 80ena de parades. El recorregut informatiu del dia passa avui també per Deltebre, on el proper dimarts obrirà portes l'Esplai de Pasqua. Acabarem tractant qüestions esportives, parlant més concretament de ciclisme, de BTT, perquè el diumenge passat se celebrava la tercera prova del circuit BTT Challenger de les Terres de l'Ebre, una prova disputada a la ràpida i que van guanyar en masculí el canareu Benjamí Prades, en categoria femenina Montse Laossa. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes, qüestions, que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I tal com ja fèiem ahir, també avui encetem el nostre temps d'actualitat anant cap a Amposta, tot i que per parlant d'una qüestió molt diferent. I és que ja han començat les obres de l'estació d'autobusos de la capital del Montsià, unes obres que contemplen una inversió de més d'1 milió d'euros. La nova estació, molt reivindicada per la ciutadania, podria entrar en funcionament a finals d'enguany mateix. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Efectivament, així és, Domènec, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat ja definitivament les obres de construcció de la que ha de ser la nova estació d'autobusos interurbans a Amposta. L'equipament està pressupostat en 1.200.000 euros i amb un termini d'execució de 7 mesos. Aquesta estació ha de permetre millorar la mobilitat en transport públic al municipi, així com la qualitat del servei. La nova estació estarà situada a l'oest del nucli urbà, la Cruïlla, entre l'avinguda de Santa Bàrbara i el carrer Sebastià Joan Arbó, en uns terrenys que ha cedit l'Ajuntament d'Amposta. L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, explicava la importància d'aquesta nova infraestructura i a la vegada assegurava que, tot i les polèmiques que intenta encetar l'oposició, no els desviarà de la seva intenció, que és dotar Amposta d'infraestructures necessàries per als ciutadans. Així ho explicava Manel Ferrer, alcalde d'Amposta.
Han començat les obres de construcció d'aquesta estació d'autobusos, que tenia un pressupost de licitació de 1,5 milió d'euros, s'ha acabat adjudicant a una empresa per 1,2 milions d'euros, i això comportarà, lògicament, que Amposta disfruti d'una infraestructura llargament reivindicada i que disposarà d'un lloc en la que els usuaris del servei de transport interurbà tindran a la seva disposició un recinte en la que disposarà de tot tipus de confortabilitat per al seu ús. Lògicament, aquesta és una molt bona notícia per a la capital del Montsià, per a la ciutat d'Amposta, i sobretot demostra que l'equip de govern continua treballant per dotar a la ciutat d'aquelles infraestructures que són tan necessàries, mentre altres grups de l'oposició es dediquen cada dia i permanentment a fer polèmica, i per tant això no ens desviarà, és la nostra missió més important a l'equip de govern de Convergència i Unió, és continuar dotant la ciutat de grans equipaments i infraestructures, com en aquest cas és aquesta nova estació d'autobusos.
Amb una superfície total d'uns 3.700 metres quadrats, tindrà capacitat per a 7 andanes i 5 places addicionals. També l'edifici comptarà sala d'espera, despatx de bitllets i servei de bar, així com un aparcament exterior d'uns 40 turismes. Territori i Sostenibilitat apunta que la nova estació permetrà millorar la fluïdesa i la comoditat tant per als vehicles de transport públic com per als viatgers.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
I continuem parlant de qüestions relacionades amb el transport al nostre territori, tot i que en aquest cas ens hem de referir a l'actualitat, en aquest cas polèmica generada per aquesta acció de protesta que el passat diumenge convocava la plataforma Trens Dignes sota el lema "Avui no paguem". El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, ha explicat que ja ha mantingut converses amb Renfe per expressar-li el seu malestar per la suspensió diumenge passat del servei ferroviari des de l'estació de Tortosa amb motiu d'aquesta nova acció de protesta, que d'altra banda també convocaven el col·lectiu Jovens de l'Ebre. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Pallarès, assegura que ja ha mantingut converses amb Renfe perquè garantisca el servei ferroviari malgrat les protestes. L'escoltem.
Aquí val a dir que per part del govern de la Generalitat, i en este cas com a delegat del govern, jo he fet les necessàries converses amb Renfe, bàsicament perquè entenem que els preus són injustos. Això és una reivindicació que no cal que la faci una plataforma, sinó que la fem tot, perquè som conscients de que els preus no són els més adequats. Però com a Generalitat, com a govern de la Generalitat, el que tenim que garantir, a instàncies també, en aquest cas va sortir l'alcalde de Tortosa i refermem en el que va dir l'alcalde Bel, en què han de garantir el transport. Suspendre convois de trens i no trobar mesures alternatives no pot ser, i per tant hem de mirar de que Renfe en aquest cas pues, garantisca aquestes mesures alternatives.
Tal i com el delegat reconeixia en les seues paraules, els preus dels bitllets són actualment injustos per a la gent del territori i que es treballa des de fa temps, d'una banda per millorar la connectivitat i la qualitat del servei i també per aconseguir aquestes tarifes competitives. I no deixem de parlar del govern de la Generalitat, en aquest cas ho fem per referir-nos a l'apertura de dues cases d'infants a Tortosa i Gandesa, a les nostres comarques, que seran de fet les primeres de la demarcació de Tarragona. És un recurs preventiu adreçat a xiquets i xiquetes d'entre 12 i 18 anys en situació de risc o desemparament les seues famílies. El Departament de Benestar Social i Família obrirà concretament d'aquí a un parell de mesos aquestes dues cases d'infants al nostre territori. Seran, com dèiem, les primeres de la demarcació de Tarragona. Estaran ubicades a la capital del Baix Ebre, Tortosa, i a la de la Terra Alta, Gandesa, i podran acollir 8 xiquets amb les seues famílies. Com explica la directora dels Serveis Territorials de Benestar, Manolita Cid, és un recurs preventiu residencial per treballar amb xiquets en situació de risc i el seu entorn familiar. L'objectiu és el d'ajudar els progenitors a recuperar la seva capacitat per tirar endavant el seu entorn familiar, evitant que la Generalitat hagi d'assumir la tutela d'aquests joves. Les dues cases estaran gestionades per la Fundació Acció Social Infància. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
A diferència dels centres residencials d'acció educativa, els CRAE, on els infants i joves que hi viuen estan sota la tutela de la Generalitat, les cases d'infants volen evitar aquest darrer pas donant una oportunitat al nucli familiar per poder tirar endavant. Són un perfil de famílies amb problemes estructurals de base o puntuals que els professionals dels equips d'atenció a la infància i adolescència creuen que se'n poden sortir amb ajuda. Escoltem la directora dels Serveis Territorials de Benestar i Família a les Terres de l'Ebre, Manolita Assí.
Pues a lo millor és un infant amb una família en un entorn social molt problemàtic que probablement en una mica d'ajuda per part de l'administració i per part d'estos professionals segurament se'n pot sortir endavant i en canvi si no tenim aquest recurs moltes vegades acaba sent una tutela administrativa.
Les cases d'infants comptaran amb 5 educadors socials, cadascun i 2 treballadors familiars. S'ubicaran en espais que tant l'Ajuntament de Tortosa com el de Gandesa han ofert ja per a aquest equipament. A Tortosa, per exemple, s'ubicarà al carrer Rasquera, al barri de Remolins, a uns pisos propietat de l'Ajuntament. El departament preveu posar en marxa aquestes cases d'infants en 2 mesos i també té gairebé a punt un acord per ubicar un centre obert a Móra d'Ebre que donaria servei, en este cas, a les comarques de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Segons explicava Manolita Cid, aquest centre potser es podria posar en marxa en 4 mesos i el que fa és donar suport als infants i adolescents quan surten de l'escola fins que marxen a casa a dormir.
Primera fira del comerç local. A l'Ametlla de Mar els dies 12 i 13 d'abril. Gaudeix d'un dia de compres pels carrers peatonals de la vila. 12 i 13 d'abril a l'Ametlla de Mar. Primera fira del comerç local.
Del 25 al 27 d'abril, desena fira de l'arròs i el comerç a l'Aldea. Un món de possibilitats t'esperen. Tallers de cuina, de dolços, exhibicions de batuca i country line dance, teatre, degustacions d'arrossos, trobada de playmobils, puntaires i xapes de cava, carxofada popular, concert, exhibicions equestres. Del 25 al 27 d'abril t'esperem a la desena fira de l'arròs i el comerç a l'Aldea.
L'informatiu Emute.
Més qüestions d'actualitat, les que continuem repassant a l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. El passat dilluns, dia 7 d'abril, l'ens comarcal del Baix Ebre, el Consell Comarcal, posava en funcionament el primer dels 3 seminaris dirigits a les empreses del sector turístic i agroalimentari del territori. En aquest primer seminari, presentat dilluns a la tarda al Viver d'Empreses Baix Ebre Innova, els participants van poder esbrinar com incrementar les seues vendes obrint nous canals de comercialització. D'aquesta manera, l'objectiu principal del seminari és el de fomentar la internacionalització de les empreses participants al curs. Per al president del Consell Comarcal, Lluís Soler, la celebració de seminaris com aquest ha de ser una eina de valor afegit per a tots aquells empresaris de la comarca interessats a dinamitzar la seva activitat i expandir el seu negoci més enllà de l'àmbit estatal. En el transcurs de la presentació, Soler va ser acompanyat pel vicepresident de Dinamització Econòmica, Xavier Royo, i la directora territorial d'Empresa i Ocupació, Mercè Miralles. A la part final del seminari, els empresaris van rebre també un suport individualitzat específic. Segons el vicepresident de Dinamització Econòmica, Xavier Royo, això genera que els participants disposen d'un assessorament concret per poder tirar endavant el seu projecte amb les majors garanties possibles. A banda d'aquest suport, el curs està dividit en 5 blocs, a partir dels quals els participants rebran un assessorament en comerç exterior, màrqueting digital, comerç electrònic, gestió de la reputació i pràctica en exportació. El seminari Vull Exportar està impartit per ponents destacats com ara Montse Peñarroya, Antoni Gonzalvo i Elena Casas, un curs que s'enmarca en l'oferta de seminaris Baix Ebre Avant que impulsa el Consell Comarcal i que neixen amb l'objectiu d'impulsar l'economia de la comarca i dinamitzar el sector empresarial que s'enmarca en els àmbits emergents del territori. A banda d'aquest, també n'està previst un altre de celebrar el de creació de productes artístics i un també de millora de l'estratègia empresarial. D'aquesta manera, i tal com va cloure la directora territorial d'Empresa, Mercè Miralles, des de les administracions, com és el cas del Consell Comarcal del Baix Ebre, es treballa en la línia d'enfortir la base empresarial per tal de poder millorar la seua professionalització i alhora generar noves oportunitats de negoci per a la comarca i per al mateix empresari. Els seminaris Baix Ebre Avant, cal recordar, s'engloben en el projecte de les 7 comarques, un projecte impulsat pel Consell Comarcal del Baix Ebre i pel Servei d'Ocupació de Catalunya. I si fa o no fa, en la mateixa línia o amb els mateixos objectius, també a Alcanar un any més s'organitza, enguany ja la tercera edició de les Jornades d'Ocupació i Economia d'Alcanar. Unes jornades de les quals estos dies hem conegut el seu programa d'activitats. Seran un total de 3 sessions, la primera d'elles prevista per a dijous 24 d'abril. A l'edifici de Serveis Agraris es tractarà sobre les oportunitats de la Reserva de la Biosfera. El ponent serà el codirector del CODE i coordinador tècnic d'Ebre Biosfera, Josep Aragonès. La segona de les sessions, divendres 25 d'abril, serà una jornada de portes obertes a l'IES Sol de Riu, que comptarà amb xerrades de Maria Rosa Almuni, coordinadora territorial de formació professional a les Terres de l'Ebre, docents del centre, tècnics d'inserció laboral i representants d'empreses de diferents sectors. Unes jornades d'ocupació i economia d'Alcanar que es clouran dilluns 28 d'abril amb la celebració d'una taula redona que portarà per títol Models de desenvolupament sostenible i col·laboració entre territoris. Taula redona en la que està prevista la participació de Rosabel Arbó, cap de l'Oficina Comarcal del Montsià del Departament d'Agricultura, Oriol Ferrer, director del projecte Montsià Actiu, i Lluís Simó, gerent del Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i el Montsià. I no deixem les propostes i qüestions d'agenda, en este cas ho fem ara per parlar d'una qüestió molt diferent. L'Escola de Música de Santa Bàrbara celebra les seues pròpies jornades culturals, unes jornades que van començar dilluns amb una sessió oberta de ioga. Les jornades organitzades per l'Ajuntament Planer començaran la propera setmana, però els músics planers les avancen per tal de no perjudicar la planificació del curs que preveu exàmens el proper mes de maig. Novament, des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Doncs així és, l'Escola Municipal de Música Germans Arassa, Los Florets de Santa Bàrbara, està celebrant aquesta setmana les jornades culturals, com és habitual, avançant-se uns dies al començament de les jornades culturals que el municipi iniciarà el proper 18 d'abril. Marc Subirats, el director de l'escola, justificava aquest avançament explicant que és necessari per tal de no perjudicar la planificació del curs, que es veuria afectat per la coincidència de les jornades amb els dies de Pasqua i els imminents exàmens previstos per al proper mes de maig.
Les jornades culturals comencen el 18 d'abril, però nosaltres tenim una mica la planificació de curs basada en que si ho fem més tard del 18, mostrarem que ho havíem de fer després de Pasqua. Després de Pasqua, els xiquets normalment no tenen o quasi tots estan de vacances i no han practicat, llavors trobàvem que han de fer l'audició quasi engelat. Llavors ja morem després a l'altra setmana, que és quasi bé el maig, i això ens retrasa molt el que és la planificació escolar, perquè tenen els exàmens a finals de maig, a principis de juny, i bueno, d'esta manera ho fem així organitzat, perquè ells fan l'audició abans de Pasqua i després ja se n'obliden i no tenen que pensar res més només que en l'examen de final de curs.
Les jornades de l'Escola de Música van començar el dilluns amb una sessió oberta de ioga, segons Marc, perquè aquesta és una pràctica que permet treballar la respiració i la relaxació dels músics abans de la interpretació. Ahir dimarts es va fer la primera audició amb els alumnes de percussió i alumnes de llenguatge, a la que seguirà la d'avui amb el programa que ens explicava el mateix Subirat.
El dimecres tenim los saxos i les flautes, a les 6 i mitja també, tots els dies. Dijous fem el vent metall i clarinet, i el divendres fem els alumnes de música de cambra, que són els que fan acompanyament de piano, oboes i pianos.
Les audicions són obertes a tot el públic i es duen a terme a la sala múltiple i d'assaig a l'Escola de Música. Cal recordar també, finalment, que durant aquesta setmana no hi ha classes de música.
23a Fira Alternativa a l'Ametlla de Mar, 12 i 13 d'abril. Productes naturals i artesanals. Objectes de vidre, paper, cartró, joguines de fusta, bisuteria, cosmètica natural, gastronomia, relaxació, decoració, roba ecològica. Fira Alternativa a l'Ametlla de Mar, 12 i 13 d'abril. Una altra manera d'entendre la vida.
L'actualitat diària a l'informatiu Emute.
Anem ara cap a l'Ametlla de Mar, perquè arriba ja la 23a edició de la Fira Alternativa, enguany amb la participació d'una vuitantena de parades i també amb una alta participació de firaires del mateix municipi, l'Ametlla, per en aquest mateix proper cap de setmana, els dies 12 i 13 d'abril. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Arriba la 23a edició de la Fira Alternativa amb una 80ena de parades i amb una forta participació de firaires de la Mella de Mar i entitats. Així, un any més, la plaça nova s'omplirà de colors, olors i artesania aquest cap de setmana 12 i 13 d'abril. Des de l'organització, Blanca Pasqual, de l'empresa Management i Disseny d'Espectacles, explica la forta participació local a la fira.
Doncs hi ha una 80ena de parades, i a més de les parades que venen de fora, que algunes sí que són gent de l'Ametlla, que això ens agrada molt, que pugui haver-hi participació de la mateixa ciutat, poble on es fa la fira, no? Que no sigui alguna cosa aliena. A més de les parades, també hi ha la participació de les associacions del poble, que són una 80ena.
La Fira Alternativa, una fira totalment consolidada a nivell local i també territorial, amplia aquest any els seus espais, i és que a la plaça Nova trobarem parades i activitats, però també a la plaça Joan Miró es realitzaran activitats. La fira, a més, cada any fa un pas endavant i augmenta el nombre d'activitats paral·leles a les parades. En aquesta edició trobarem contacontes, activitats relaxants, tallers de dibuix i, com a novetat, el passeig amb roquets per als més petits. A més, no faltarà la música amb el grup Dixi de l'Emma de l'Escola Municipal de Música i el grup de flautes també de l'Emma i la batucada Calacatà. Eva de l'Amo és la regidora de Cultura de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Ja tenim tot un seguit de parades molt variades i que es divideixen entre productes d'artesania i productes de gastronomia, però a més dels productes de les parades, pues, vam veure la necessitat de cobrir una mica els espais més lúdics, no? Pues poder oferir activitats sobretot pels xiquets i xiquetes que acompanyen els pares i bé, també pels grans, com ara la iniciativa esta de Donem-nos, que pues, adreçada més a gent gran.
A més, aquest any, com a novetat, es realitzaran dos sorteigs a la plaça Nova, on els afortunats guanyaran una cistella amb tot de productes naturals obsequiats pels propis firans participants. Finalment, recordar que en el marc de la Fira Alternativa aquest diumenge, a partir de les 12 del migdia, a la plaça Joan Miró, tindrà lloc la Diada Castellera. La Cala rebrà els Minyons de Terrassa, la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau i també los Xics Caleros. D'altra banda, recorda que aquest cap de setmana també s'organitza la primera Fira del Comerç Local pels carrers peatonals de l'Ametlla de Mar.
Gràcies, Olga. Viatgem ara cap a Deltebre, on trobem una altra proposta convocatòria. Dimarts que ve obrirà les seues portes l'Esplai de Pasqua. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Organitza per l'Associació Sociocultural Els Xaladors amb el suport de l'Àrea d'Educació de l'Ajuntament de Deltebre i la col·laboració de moltes entitats del municipi, monitors i voluntaris, tornarà a obrir la propera setmana les seves portes l'Esplai de Pasqua, adreçat a xiquets i xiquetes de 0 i fins a 12 anys. A través de 3 dies de diversió aprendran tradicions i cultura popular com tirar el rall, fer mones, jugar bitlles o fer pastissets. El regidor d'Educació de Deltebre ens parla d'aquesta nova edició de l'Esplai, Joan Alginet.
La idea era fer-ho, no? La idea era tenir una edició i després, a partir d'aquí, millorar, innovar, fer el que creguéssim. Jo crec que va sortir prou bé, vam tindre fins i tot poc temps material per a poder fer la suficientment difusió perquè tothom ho sabés, però bueno, vam fer una valoració positiva. Enguany volem, diguem-ne, continuar en aquesta dinàmica i fins i tot en alguns aspectes millorar i presentar, diguem-ne, com una oferta lúdica per als xiquets i xiquetes esta Setmana Santa, que no hi ha classe, que no hi ha activitats als centres oberts i que, per tant, diguem-ne, que donar-los una oportunitat de poder fer alguna cosa al marge d'estar per casa. Tot això amb la filosofia de les costums i tradicions del Delta de l'Ebre, del nostre territori, perquè jo crec que tenim l'obligació de transmetre a les noves generacions, als nostres fills i filles, als nostres xiquets i xiquetes, com vivim aquí, com aquesta terra va passar de ser una terra deshabitada a una terra útil, a una terra fèrtil, i per tant això són valors que és evident que cadascú a casa seva li transmeten, però sí que és cert que jo crec que també l'Ajuntament té cert compromís en transmetre a les noves generacions aquests costums, perquè no es perguen, perquè no perquè s'han de vista, perquè a vegades el progrés té tanta força i influència que ens fa moltes vegades perdre l'origen o perdre la nostra identitat, i per tant no hem de permetre de cap de les maneres. L'Associació Sociocultural Els Xaladors estan fent en aquest sentit una gran feina, són unes persones molt professionals que s'estimen molt el que fan, i per tant del dimarts al dijous, del dimarts sant al dijous sant, hi hauria el Centre Cívic de Deltebre el segon esplai de Pasqua.
L'esplai de Pasqua de Deltebre es farà al Centre Cívic en horari de 10 a 1 al matí i de 4 a 7 a la tarda. Els abonaments per als 3 dies tenen un preu de 5 euros i l'entrada per a cada sessió costarà 2 euros.
Arriba un altre any la convocatòria d'Ets del Milloret. Santa Bàrbara busca gent artista, que siguin hàbil amb algun aspecte com el cant, els monòlegs, els acudits, les acrobàcies, el ball, la música, la màgia o qualsevol altra disciplina o habilitat insòlita. Es pot participar al concurs Ets del Milloret de forma individual, amb parella o grups màxim de 6 persones. A la web de Santa Bàrbara, www.santabàrbara.cat, es detallen les bases de funcionament del concurs. Cal que abans del dia 18 d'abril s'enviï el formulari juntament amb els vídeos de la demostració de les habilitats, que es pot trobar a la mateixa web santabàrbara.cat. Arriba un altre any la convocatòria d'Ets del Milloret. Apuntat!
Desena mostra de teatre La Cala de l'Ametlla, aquest dissabte 12 d'abril a partir de les 6 i mitja de la tarda i a la Sala de la Societat. Representació de l'obra Coses que dèiem avui, de Nil Labute, a càrrec del grup teatral de Móra d'Ebre. Organitza la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar, col·labora a Semar i patrocina l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I abans d'arribar a la informació meteorològica, tractem també avui qüestions esportives. Ho fem per referir-nos, per passar balanç a la tercera cita de la Challenger de les Terres de l'Ebre de BTT. Diumenge passat, amb més de 200 participants, es disputava la marxa BTT Camí dels Bandolers 3.0. Tercera prova puntuable per al circuit Challenger de les Terres de l'Ebre. L'organització preveia un recorregut de 42 quilòmetres per al circuit llarg i 32 per al recorregut curt. Al circuit llarg, cal dir que es va imposar el canareu Benjamí Prades de l'equip Bicipark Reus. Un Benjamí Prades que, per cert, recentment ha estat notícia pel seu salt al professionalisme, ja que ha fitxat per un equip japonès amb el qual disputarà el circuit asiàtic a partir del proper mes de maig. El guanyador, com dèiem, va ser Benjamí Prades, seguit de José Juan Marracé, de l'equip RS Training, revista Oliver. En tercer lloc va entrar a meta Sergio Fernández, independent. D'altra banda, la categoria femenina, la guanyadora va ser Montse Laosa, del BTT Terres de l'Ebre, que va entrar per davant de Pili Franco, del club BTT La Moleta, i Sandra Salvador, del mateix club. S'ha de destacar el bon paper d'Helena Reverté, de l'equip BTT La Ràpita, que en la seva primera participació en una cursa d'aquestes característiques va aconseguir el segon lloc de la classificació general, en aquest cas el circuit curt, i va ser també la primera classificada de la localitat, la Ràpita. Els organitzadors han agraït la tasca de tots els que fan possible aquesta prova, recordant que la cita enguany va ser patrocinada, entre d'altres, per Biciesport Olbanell, Toscà, Fàbregues i Olis Vilabanús.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Per avui dimecres s'espera un dia molt tranquil. Els núvols que teníem a primera hora ja es van desfent, pràcticament han desaparegut, i s'espera que aquest migdia faci sol a gairebé tot arreu, a més amb unes temperatures que s'enfilen. Arribaran amb facilitat al prelitoral i al centre del país fins als 25, fins i tot en alguns llocs fins a 27 o 28 graus de temperatura màxima. A la tarda poden créixer algunes nuvolades. Això passarà sobretot a la costa, al prelitoral, també en alguns punts del Pirineu. Avui, però, no s'espera que arribin a deixar precipitacions. Encara aquest matí una mica de vent de tramuntana. Sembla que de cara a demà aguantaran els ruixats de tarda. El matí serà tranquil, amb alguns bancs de núvols baixos a prop del litoral, algunes nuvolades que aniran creixent, i a la tarda apareixeran aquests ruixats típics de primavera, que sobretot demà seran freqüents a la zona del Pirineu. Mentre que divendres els ruixats seran una mica més abundants i poden aparèixer també en altres punts a la meitat nord.
I com cada dia, mirant cap al cel i dedicant una mica del nostre temps a la previsió meteorològica, arribem ja a l'acabament d'este temps dedicat a l'actualitat, que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Un informatiu emute el d'avui, dimecres 9 d'abril, que novament ha estat elaborat amb la col·laboració dels serveis informatius de les diferents emissores municipals associades a EMUTE. Temps d'actualitat que novament demà, a la mateixa hora i al mateix dial, tornarem a posar en antena. Fins llavors, gràcies per seguir-nos. Molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.